Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
A continuació, des d'Antena Caro, us oferim en diferit el ple ordinari que es va celebrar ahir a l'Ajuntament de Roquetes, corresponent en aquest mes de febrer.
Bona tarda a totes i tots. Anem a començar la sessió ordinària del 22 de febrer del 2022. El primer punt de l'ordre del dia és aprovar, si procedeix, l'acte del ple ordinari número 1 de data 25 de gener de 2022. Si algú té alguna cosa a dir, la donem per aprovada. Gràcies. Segon punt, aprovar, si procedeix, l'acte del ple extraordinari número 2 de data 28 de gener de 2022. Aprovem. Gràcies. Tercer punt, aprovar, si procedeix, l'acte del ple extraordinari número 3 en data 7 de febrer del 2022. Gràcies. I el número 4, aprovar si procedeix l'acte del ple extraordinari número 4 de data 15 de febrer de 2022. Gràcies. Següent punt, control d'òrgans de govern, donar compte de l'acte de la Junta de Govern Local número 2 de data 18 de gener de 2022, donar compte de les resolucions d'alcaldia de la número 58 a la número 193 de 2022 i donar compte de les resolucions de presidència de la número 63 a la número 72 de 2022, deu ser, no, secretària?
Perdona, 63 al 72, 21.
De l'any 21? Vale.
Sí, sí, 21.
Següent punt, mocions de control, no consten en esta presidència, i precs i preguntes, si tenen algun prec o pregunta. Res, doncs bé, gràcies per l'assistència i donem-lo per acabat.
I n'acaba aquesta breu sessió plenària corresponent en aquest mes de febrer de l'Ajuntament de Roquetes. L'únic portaveu dels grups municipals que va voler fer declaracions va ser el regidor no adscrit Ximo Llopis.
Bona tarda. Ha sigut un ple ordinari avui, un ple que ha sigut molt rapidet. Era un ple només per aprovació d'actes anteriors i donar compte de les actes també anteriors. El que sí que faig un, diguéssim, un comunicat o faig una roda de premsa, perquè és el primer ple que jo des del 2011 que vaig entrar com a regidor, l'alcalde, company i amic Paco Gas no ha estat, vaig trobar tot una mica a faltar-lo, no? Mirant als companys i mirant al sillón de l'alcaldia, no estava, doncs, Paco, doncs vinga, tot arriba, té un moment i un final, a disfrutar de la vida. I, no res, doncs, també felicitar al nou alcalde, Ivan García, que ha sigut el primer ple que ha fet avui, encara que ha sigut molt rapidet, però bueno, ha sigut el primer ple, felicitar-lo, i crec que serà, doncs, durant estos 15 mesos aproximadament que queden de legislatura, que ho farà bé, serà un bon alcalde, i jo per a mi, Ivan, les coses que li he dit quan portava les regidories que portava, sempre me se va portar bé, sempre em va atendre bé i sempre me se va portar correctament. O sigui, crec que també serà un bon alcalde. I res més, només dic que, pues bueno, pronte vindran unes eleccions l'any que ve i voldria explicar una miqueta el tema del meu vot en blanc. El tema del meu vot en blanc jo ho tenia clar des del principi. Havien tres partits de l'oposició que volien ajuntar-se. Ximo Llopis, i mireu-me la cara, no dic com vostèries, Ximo Llopis va dir des del primer moment que votaria en blanc. No tenia cap sentit canviar d'alcalde o canviar la persona, en aquest cas, que tenia que ser Ivan García, o canviar, en aquest cas, les signes de partit que governen Roquetes. Ximo Llopis sempre va dir que votaria en blanc. Va haver un partit que se va postular per a ser alcalde, m'apareix molt bé, con dos cojones, i els felicito perquè van fer el que té que fer l'oposició, molt bé. Després van haver dos partits que també es volien unir, però a l'últim moment, quan Ximo Llopis els va dir que votaria en blanc, resulta que el dia del ple no agarren ni voten en blanc. Això espero que ho sàpiga tota la gent, tota la ciutadania de Roquetes, de les Terres de l'Ebre o d'on sigui. Les coses s'han de fer en coherència. Les coses s'han de fer com cal. I les coses s'han de fer quan és el moment oportú. Fa 15 mesos, tots volien fer una moció de censura contra el senyor alcalde Paco Gas. Tots els partits de l'oposició, tots. Al principi li donàvem l'alcaldia, li donaven, que jo estava callaret, li donaven l'alcaldia en les dues reunions primeres als socialistes i en la tercera als senyors de Movem. Però clar, venien eleccions autonòmiques, això estem parlant de octubre, novembre, desembre del 2020. Venien eleccions autonòmiques el 21, es van cagar. Ara no era el moment, però bueno, no m'enrotllo més. Va. Les coses s'han de fer quan s'han de fer i jo crec que Ivan, dic Ivan, o el senyor alcalde Ivan, estos 15 mesos ho farà bé. I el 23, no sé si era el 23 o el maig del 2023, qui més ne pèl·ligue, que més ne mingigue. Ximo Llopis vos garantitza que a la ciutat de Roquetes, a la gran ciutat de Roquetes, no es presentarà. Moltes gràcies a tots i molt bona nit.
I amb aquestes declaracions del regidor no adscrit, Ximo Llopis, acabem el repàs al que va donar de si aquesta breu sessió plenària de l'Ajuntament de Roquetes corresponent a aquest mes de febrer.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Aquesta setmana s'estan portant a terme els treballs per instal·lar diferents punts wifi al municipi de Roquetes que seran públics i totalment gratuïts. Tal com ha explicat l'alcalde de Roquetes, Ivan García, aquests punts wifi permetran que la ciutadania pugui accedir a internet des de llocs públics de manera gratuïta.
Esta setmana s'estan acabant els últims detalls ja de la instal·lació de punts wifi gratuïts i públics a diverses zones de Roquetes. En aquest cas se ficarà a la zona esportiva, al casal de la Raval de Cristo, a l'Hort de Cruells, a la biblioteca, al centre cívic, pati de Tilers, pavelló municipal i l'aparcament d'autocaravanes. Són punts, com ja he dit, totalment de wifi, totalment gratuïts i en un accés molt fàcil. Hi haurà, en cada punt hi haurà un cartell indicatiu de com fer-ho i bé, és una manera de donar servei ja a la ciutadania que es puguen connectar a internet per a tot allò que necessiten en llocs d'ús públic.
Aquests punts wifi que estaran instal·lats en edificis municipals de diferents zones de Roquetes i Raval de Cristo formen part d'un projecte que està subvencionat amb fons europeus.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El govern de la Generalitat inutilitzarà el canal Xarta Sénia a Roquetes, des d'on es ramificarà amb canonades cap a la comarca del Montsià. La Generalitat vol aprofitar així la cessió de la titularitat per blindar la infraestructura i evitar futurs trasbassaments. I és que la titularitat del canal Xarta Sénia s'ha cedit a la Generalitat i el govern està treballant en un nou disseny perquè l'actual infraestructura de formigó quedi inutilitzada a Roquetes. Així, a Xarta i al Dover es podrà regar l'estiu del 2023 i a final d'any es licitaran les fases 2 i 3 a la vegada que es presentarà el projecte per desenvolupar noves fases sense allargar el canal, ramificant la xarxa des de Roquetes cap al Montsià. Ho faran amb canonades i amb bases de regadiu. Com ha apuntat Albert Salvador, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, amb aquesta iniciativa es vol blindar el canal perquè no pugui servir mai per fer trasbassaments de l'Ebre cap al sud.
Celebrar l'acord que va haure a la comissió bilateral del divendres passat, en la qual se cedeix la titularitat del canal Xarta Sénia de l'Estat a la Generalitat i, per tant, d'una manera ja se garanteix este blindatge de que el ser de la Generalitat deixa de ser un projecte que pugui ser sospitós o susceptible a futur de fer trasbassaments d'aigua cap al sud, no? Per tant, el fet de que ja el tinguem titularitat de la Generalitat ens dona tranquil·litat a tothom, acaba consolidant-se com el canal Xarta Roquetes i, per tant, en una taca de regadiu només per a les Terres de l'Ebre i, per tant, en aquest sentit, celebrem que hi hagi hagut aquest acord, finalment, després de molt de temps, aquest acord de la bilateral que ens dona tranquil·litat a tota la gent de les Terres de l'Ebre en quant al regadiu Xerta Sénia.
Així, el departament està treballant per fer arribar l'aigua de rec amb canonades, basses i una xarxa de distribució fins als camps i estacions de bombament on sigui necessari. Aquest serà el sistema de la quarta fase del canal en endavant i des de Roquetes cap al Montsià, on la taca de regadiu suposa el 80% de la superfície prevista. A Roquetes, després de les tres primeres fases, és on es deixaran d'executar les obres al canal de formigó, perquè el canal utilitza el traçat, però no l'antiga estructura del Xerta Sénia. El projecte per engegar la xarxa de regadiu té un pressupost inicial de la Generalitat de 50 milions d'euros i la primera fase estarà llesta l'estiu del 2023. El regadiu arribarà a més de 16.000 hectàrees, com estava previst, i només canvia la manera de com fer arribar l'aigua, ja que no afecta ni els volums ni les superfícies de rec. La comunitat de regants vol impulsar també un projecte per cobrir el canal i fins i tot les bases de regadiu amb plaques fotovoltaiques per tal d'abaratir el consum energètic de la infraestructura, així com també desplegar-hi una xarxa de fibra òptica per portar tecnologia de regadiu intel·ligent a les finques que ho sol·licitin. D'altra banda, el director ebrenc d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Jesús Gómez, ha destacat l'increment de les ajudes que tindran les empreses ebrenques per desplegar projectes d'economia blava. Dels 5 milions d'euros que es van rebre l'any passat al territori, enguany s'ha passat als 14 milions d'euros, 2,6 milions del grup d'acció local de pesca Galmar de l'Ebre i 11 des dels fons europeus. Els recursos finançaran un total de 85 projectes. I és que el creixement de l'economia blava a les Terres de l'Ebre l'any passat ja representava el 30% de tot Catalunya.
Serveis informatius d'Antena Caro.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i l'Associació de Productors Agraris ProDelta han demanat al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural un pressupost mínim de 6 milions i mig d'euros per a les mesures agroambientals que s'apliquen als cultius de l'arròs. El departament ha proposat una compensació de 4 milions d'euros anuals en el marc del nou Pla Estratègic de la Política Agrària Comunitària 2023-2027. Per a les cooperatives i els productors, és insuficient compensar les mesures agroambientals parcialment, només el 80% del cost afegit, i alerten que desincentiva aplicar-les, tot i l'impacte positiu que té per a l'ecosistema de les zones productores d'arròs. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i ProDelta defensen una compensació completa del sobrecost d'aplicar les mesures agroambientals, la inundació dels cultius d'arròs quan no estan cultivats perquè afavoreixen els ecosistemes d'aquests entorns. Alerten que la proposta de 4 milions d'euros que ha fet Acció Climàtica pot provocar que disminueixi la superfície que s'hi acull, amb conseqüències, han dit, per a l'entorn. El Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 ja va retallar aquestes ajudes i es confiava en una correcció per part del govern per al període 2023-2027. Els plantejaments, però, defensats per les cooperatives impliquen incrementar el pressupost en la fitxa de la política agrària comunitària fins als 6 milions i mig d'euros anuals. També demanen que es revisi la justificació d'algunes primes de lucre cessant, el cost afegit del control mecànic de males herbes i també l'ús de llavor certificada. Les cooperatives arrosseres representen el 72% de la producció d'arròs a Catalunya. El govern de la Generalitat lamenta que el Ministeri posposi a la tardor les obres per tal de reforçar el litoral del Delta de l'Ebre. I és que la Generalitat nega que s'hagin retardat i entorpit els tràmits d'aquestes obres que haurien d'haver començat abans del passat mes de desembre per no coincidir amb la nidificació de les aus protegides. I és que aquest hivern no hi ha hagut violents temporals com el Glòria o el Filomena dels dos últims hiverns, però els experts alertaven que el Delta no hauria resistit els embats de les llevantades sense aquestes aportacions de reforç. Tot i això, l'obra s'ha retardat, segons el Ministeri, pel requisit de presentar una avaluació de l'impacte ambiental simplificada, un tràmit que, segons la Generalitat, blinda jurídicament el projecte i que va superar la fase d'exposició pública el passat mes de novembre. Però, segons el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, davant de la lentitud del procés, ja s'havia desencallat a l'estiu l'execució de les obres perquè poguessin començar abans d'aquesta primavera, alhora que reclama més diligència política i nega que s'hagi retardat el procediment des de la Generalitat.
Los tempos segurament a Madrid són més lentos que els que teníem aquí. En principi, un procés de un moviment de sorres que teníem ja desencallat per les dues parts al mes d'agost, i encara no ha sigut possible durant fer-lo abans de que comença la primavera del 2022. És una llàstima. Intentarem que col·laborar el màxim possible per tal de que al futur pugui ser més ràpid, perquè no són tempos admissibles per la fragilitat del Delta. Per tant, el Delta necessita que siguéssim més diligents, perquè si no anem fent passos enrere i ens costa molt fer passos avant. Jo aquí sí que per responsabilitat meua sí que vull remarcar que des de la Generalitat no hi ha cap dificultat a partir del mes d'agost, quan decidim, consensuem entre les dues parts, entre Generalitat i Ministeri, quin és el procediment que ens genera prou confort tècnicament, tant a una part com a l'altra. Està perfectament consensuat. Per tant, no entenem que és tard de tant en prendre decisions i es pugui iniciar un moviment de sorres.
L'obra del Ministeri per a la Transició Ecològica preveu aportar 385.000 metres cúbics de sorres a les zones més fràgils del Delta de l'Ebre, com el Trabucador, la Marquesa i la Illa de Buda. Té un pressupost de 4 milions d'euros i un termini d'execució de 4 mesos. Per aquest motiu, entitats i institucions, sobretot la taula de consens del Delta, havien reclamat que es posessin en marxa la passada tardor, perquè al mes de març, en unes setmanes, comença la nidificació de les aus i no es pot treballar al litoral deltaic.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de Móra d'Ebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre, multarà la gent que faci turisme de residus, és a dir, persones de localitats veïnes que llencin les escombreries als contenidors ubicats al terreny municipal de Móra d'Ebre. El ple de l'Ajuntament ha aprovat una modificació de l'ordenança de brossa que preveu sancions de fins a 600 euros per aquesta raó. L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, ha assenyalat que la situació podria respondre a la negativa de ciutadans a seleccionar la brossa en origen i utilitzar el servei de porta a porta en altres municipis. El consistori calcula en 48.000 euros anuals el sobrecost que comporta la gestió d'aquests residus, que sovint són dipositats als contenidors de resta sense ser prèviament reciclats. Segons l'Ajuntament de Móra d'Ebre, aquesta pràctica s'ha accentuat en els últims mesos, especialment a urbanitzacions prop de l'hospital i a l'entorn d'un supermercat. Per aquest motiu, es farà una campanya de sensibilització a partir del mes de març a les zones on s'ha detectat un increment d'aquests casos. Entre altres accions, el consistori té previst instal·lar cartells prop dels contenidors més utilitzats per fer turisme de residus. Els guàrdies municipals, per la seva part, tenen instruccions de ser impecables en aquest àmbit un cop es realitzi aquesta campanya de conscienciació. Tortosa trasllada la desfilada de les disfresses de Carnaval fins al 18 de juny. D'aquesta manera, l'Associació de Veïns de Ferreries, que és l'organitzadora tots els anys de la Rua de Carnaval a la ciutat amb el suport de l'Ajuntament de Tortosa, vol poder dur a terme la celebració d'un Carnaval amb la màxima intensitat possible. A principis del mes de febrer, la Junta de la Entitat Veïnal ja va comunicar a la seva massa social la decisió d'endarrerir el Carnaval. I és que les condicions que comportava fins aquell moment l'evolució de la pandèmia i el seguit de contagis de la Covid-19 provocats per la variant Omicron durant les setmanes prèvies van fer optar a l'Associació de Veïns per l'ajornament com a mesura de prevenció. A més, la celebració suposa un seguit de tasques logístiques de preparació que requereixen el temps suficient per poder fer la festa amb tots els elements tradicionals del Carnaval de Ferreries. D'aquesta manera, el Carnaval d'enguany a Tortosa es vigorà durant la primavera. Des de l'Associació de Veïns de Ferreries assenyalen, amb un to distès, que es tracta d'una bona oportunitat, ja que les temperatures del mes de juny faran més agradable per optar per una disfressa amb menys roba. El canvi de dates també facilitarà que diferents colles puguin preparar amb més temps les disfresses de les respectives comparses, així com aquells elements mòbils o carrosses que vulguen fer desfilar a la cercavila. Una prova pilot realitzada a 14 xiringuitos de les platges del Delta de l'Ebre ha evitat l'ús de com a mínim 35.000 gots d'un sol ús. Per contra, s'han distribuït 22.000 gots reutilitzables al llarg d'aquest passat estiu. La proposta, inclosa al projecte europeu Plastic Busters, ha servit per conscienciar a la població sobre l'ús de plàstics d'un sol ús i també l'impacte que tenen les deixalles a l'entorn natural. Els clients podien fer servir gots reutilitzables a canvi d'un dipòsit que recuperaven després de la consumició. A banda dels xiringuitos, la iniciativa també s'ha posat en pràctica a una desena de festes populars a la zona i ha coordinat la recollida d'envasos en aquells xiringuitos que no tenien servei de neteja. La prova pilot s'ha dut a terme a les poblacions de Deltebre, l'Ampolla, Amposta, la Ràpita i Sant Jaume d'Enveja, a més també de les festes Buda Bike de Sant Jaume d'Enveja, les festes majors d'Amposta, la tercera festa d'ecoturisme de l'Aldea, el certamen Orígens de la Ràpita i la festa de la Sega dels Montells. El projecte ha inclòs una campanya de difusió per conèixer la campanya i els beneficis d'optar per plàstics reutilitzables. L'estudi també ha permès constatar que el 90% dels residus que recullen a les platges del Delta de l'Ebre són plàstics en diferents formats. Aquesta iniciativa s'ha realitzat en el marc d'un projecte europeu en el qual hi participa l'Agència de Residus de Catalunya a través del Centre d'Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenible. Una aplicació de voluntariat a Tortosa ha guanyat un dels premis de la primera edició dels Guardons de Compromís Social Immaculada Sastre Miró de la Universitat Rovira i Virgili. L'aplicació és el treball de fi de grau de l'estudiant d'Enginyeria Informàtica Josep Calero Santo i permet consultar l'oferta d'activitats de voluntariat de les entitats a Tortosa. Els ciutadans podran veure amb aquesta aplicació en temps real on es necessita ajuda voluntària. Calero ha digitalitzat la xarxa de voluntariat per enfortir la incidència social de les tasques i la corresponsabilitat ciutadana. El treball forma part del programa Aprenentatge Servei de la Universitat Rovira i Virgili i el premi té una dotació de 1.000 euros. El premi pel treball de fi de grau és una de les tres categories dels Premis de Compromís Social Immaculada Sastre Miró que promou l'Oficina de Compromís Social de la Universitat Rovira i Virgili, coincidint amb el Dia Mundial de la Justícia Social. Immaculada Sastre Miró va ser treballadora social i la primera coordinadora dels serveis socials de Tarragona. També s'han premiat els treballs de recerca de màster i doctorat de la Universitat Rovira i Virgili. Concretament, l'estudiant de màster Raquel Llop Labaila ha estat guardonada pel treball El conflicto sobre los recursos naturales y la aplicación del convenio número 169 de la Organización Mundial del Trabajo en Guatemala. I el doctorand Jesús Francisco García Gavilán ha estat guardonat per la tesi Calidad de Alimentación y Salud Ósea.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les properes hores continuarem tenint un temps força agradable. Sí que han d'arribar alguns núvols prims, ho faran pel sud del país. Aquests núvols alts que tendiran a desplaçar-se de sud cap al nord del territori, deixant el cel entrenyinat arreu del país, i amb alguns núvols mitjans que ja arribaran de cara al final del dia, sobretot cap a les Terres de l'Ebre. En qualsevol cas, no han de deixar precipitació i si ho fessin serien quatre gotes. També es formaran alguns intervals de núvols baixos a la façana litoral i també cal destacar aquestes temperatures que han de continuar pujant durant aquestes immediates hores. Ho faran ben bé fins als 20-21 graus, tot i que cap a la zona de l'Alta Empordà o bé fins i tot a punts del litoral serà una miqueta més alta. Durant la tarda continuarem parlant d'un temps força suau i de cara a demà continuarem parlant també d'un temps força estable amb la presència d'aquests núvols que no acabaran de fer net, però en qualsevol cas tampoc no s'espera precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.